caos, situació de col·lapse o de gran alteració del ritme habitual que provoca retards, incidències encadenades i afectacions que s'estenen i es retroalimenten. Benvinguts a la millor hora del dia. Són les 4. Aquí Francesc Garriga.
La tarda de Catalunya Ràdio.
I avui fem el cafè amb l'Albert Riera. Com estàs? Bona tarda.
Bona tarda.
Venies amb tren, no?
No venia amb tren, però sí que tinc una companya de feina que agafa sempre el tren i, clar, evidentment no he pogut arribar.
I l'Òscar Fernández, ja és dimecres. Bona tarda, Òscar.
Bona tarda, Garriga. Sí, ja és dimecres, que això no és garantia de res. Perquè portem una ratxa, nano. No? I espera't.
No. Jo cada cop que veig un puix amb una notícia nova, penso, pobre Òscar.
Sí. Ei, pobre Garriga, no? Perquè al final tots acabem fent aquí la informació.
Sí, però tu ets president d'informatius. Llavors, des de la presidència d'informatius, jo crec que ha de ser més intens, això.
M'ho expliques o què?
Quantes trucades vas fer la nit? Més
moltes,
o menys.
Moltes.
Més de 15?
Sí.
Més de 20?
Podria ser, sí, podria ser. Sí,
entre 25 i 30 trucades.
Por ahí, sí, més o menys. I eren unes hores un punt intempestives, diguem-ne.
Però... I a casa teva com s'ho prenen?
No, ja estan acostumats. Ja és una mica allò, deixeu-lo sol, deixeu el boig, deixeu el sol, deixeu el papa.
El papa se'n va fer les coses seves.
Deixeu el papa, que té els seus lius.
Anem a veure eufòria nosaltres.
No,
eh?
És allò, avui quin liu és? Avui, no. Provar.
Avui és difícil d'explicar l'embolic, eh?
Home, avui tens trens i ara autopista, perquè acabem de saber que la P7 tallada en direcció sud per uns quants dies, a més a més.
És dimecres, 21 de gener, ja estem pendents d'això. Aquí. Jo també perdo els papers.
Molt bé.
Ara toca tornar, a aquesta hora.
Fa tota la pinta que la tarda tornarà a ser molt complicada pels usuaris de Rodalies, que continuen sense servei en totes les línies. Hem començat el matí pendents d'una reunió a 9:45 del matí, en què s'ha decidit mantenir suspès el servei. Ara, a 5:15, hi ha una altra reunió. Tot i això, el ministre de Transports, Òscar Puente, ha donat per fet que, com a mínim fins demà, no hi haurà trens a Catalunya. Estarem pendents d'aquest com a mínim, i si en aquesta reunió tenim més pistes de quan es pot tornar a posar en servei la xarxa de Rodalies.
Un com a mínim no el vol sentir mai a parlar quan es tracta d'aquestes coses.
No, perquè no té límit per dalt. Té límit per baix, però no per dalt. I per tant, això, vés a ser, a banda que tenim quina reacció tindran els maquinistes, que han anunciat una vaga, i que, per tant, encara que l'administració i els responsables vulguin reprendre el servei, els maquinistes poden negar-se dient que no consideren que estiguin garantides la seva seguretat.
Aquesta tarda farem seguiment de tot això i també de l'últim nou problema, ara l'AP7.
Sí, que queda tallada a Martorell en sentit sud per les afectacions del temporal i per l'accident mortal d'ahir a Rodalies. Ara mateix hi ha un carril tallat, però l'anunci del Servei Català del Trànsit és que es tallarà completament la circulació els pròxims minuts per garantir la seguretat dels conductors i ens diuen que durant uns quants dies estarà tallada en direcció sud l'AP7.
De seguida anem cap allà i ho actualitzem des del nostre servei de trànsit. Mentrestant, sobre l'accident d'Adamuz, perquè aquí anem acumulant problemes i notícies, s'han publicat nous àudios.
Sí, ara, de la interventora del tren Àlvia amb el centre de comandament de Atocha, a Madrid. És una conversa on es constata que la treballadora està desorientada encara per l'accident. Al centre de comandament de Atocha es comencen a fer la idea de la seriositat de la situació. En paral·lel, el maquinista de l'altre tren, Lirio, està detallant que ha descarrilat en una altra conversa amb un altre membre d'aquest centre de comandament. Quan al centre de Atocha contrasten les informacions de les dues trucades, les que estan tenint amb l'Àlvia i amb Lirio, és quan se n'adonen de la tragèdia que acaba de passar, que han xocat dos trens, però que els passatgers i els conductors dels dos trens encara no en són conscients.
I els esports, avui a les 9, Slavia de Praga-Barça.
Un petit parèntesi de normalitat, podríem dir. Partit de Champions, que farem a la TDT des d'una hora abans, des de les 8. Això pel que fa al futbol masculí. El femení a les 7, Barça Athletic Club. Segona semifinal de la Supercopa Femenina de Futbol, en directe per TV3. Tot plegat el primer dia de Ter Stegen al vestidor del Girona.
Ressona a tanta normalitat això, després de les 3 o 4 notícies que hem fet, que dius, ostres, bé...
Doncs, la vida continua, d'alguna banda la vida continua.
Sí, esperem que no acabi en drama, també, això.
Vaja, en tot cas seria un drama diferent.
Un drama tolerable, sí, per dos comptats. Ah, i aquí s'està, que em fa gairebé riure aquesta pregunta, i aquesta tarda de què estem pendents, Òscar?
És que no m'atreveixo a dir-te de què, perquè portem aquesta ratxa que expliquem, tot just 21 dies del 2026, i no m'atreveixo a fer gaires vaticinis. Passi el que passi, us ho explicarem ara en directe a Catalunya Ràdio i al 3CAT Info.
Això mateix. Òscar Fernández, que tinguis una nit tranquil·la avui, va.
Espero. Fins demà, Garriga.
Fins demà. Catalunya continua sense trens. S'ha aturat el servei per seguretat a Rodalies, regionals, mitjana distància, després de l'accident d'ahir a la nit a l'R4, Gelida, que va deixar un maquinista mort i una quarantena de ferits que, per sort, estan fora de perill. I per si no n'hi havia prou, atenció, perquè, ara us ho dèiem, també per motius de seguretat, es tallarà l'AP7 a l'altura de Martorell en sentit sud, Judit.
Sí, ho acabem de saber fa pocs minuts, un tall a l'AP7 sentit sud que pot durar, atenció, uns quants dies. Els bombers han detectat que el talús en aquell punt trontollava justament on ahir hi va haver l'accident mortal a Rodalies. Va caure un mur, això va provocar l'accident a Rodalies i ara en aquest punt estem per la seguretat a l'AP7. Per això tallaran aquesta via fins que acabin d'assegurar el terreny. Ho ha anunciat Ramon Lamiel, director del Servei Català de Trànsit, fa pocs minuts.
És una intervenció de seguretat viària i que ha estat sol·licitada especialment per al titular de la via perquè hi havia algun risc d'esfondrament, no només del carril dret, que és el que es detectava inicialment, sinó de la infraestructura.
A aquesta hora, aquesta tarda, us volem fer l'actualització punt per punt, perquè és un moment en què segurament molta gent ara hauria d'anar tirant cap al tren, hauria d'anar tirant cap al cotxe. Doncs bé, no hi ha tren, i segons on aneu, tampoc hi pot passar el cotxe. Per tant, intentarem ajudar-vos a fer la tornada a casa una mica més fàcil o, com a mínim, una mica més ordenada. Ens acompanya també l'Abraham Urriols. Abraham, bona tarda.
Bona tarda.
Que ve enfangadíssim.
Sí, perquè...
D'on vens?
Justament del punt on hi ha hagut aquest accident, a Gelida, hi hem estat aquest matí diversos equips dels serveis informatius de TV3, i és cert que després de les pluges continuades de tots aquests dies, esclar, la zona de les vies, els vorals de les vies, doncs són plens de fang, i sí, esclar, doncs ens han quedat les bambes una mica fetes un quadre.
Clar, devia ser allò un anar i venir de periodistes avui terrible, no? Terrible, sí. Sensacional.
Sí, 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 érem molts periodistes fins al punt, fins i tot, que els Mossos han decidit organitzar dos torns i que els periodistes poguéssim accedir a la zona de les vies, que també estava acordonada, evidentment, per garantir la seguretat, etc. Però amb dues tandes de la quantitat de periodistes, també televisions espanyoles,
de tot arreu,
etc., que volien fer el seguiment, i perquè és que fins avui, a mig matí, no havíem els mitjans pogut accedir a la zona exactament on hi va haver aquest xoc del tren contra el mur de contenció.
Hi ha una mica de sensació de caos, no? Alba,
mira,
no sé si la comparteixes.
La comparteixo, o sigui, et diria que durant tot el dia almenys la sensació que crec que s'ha viscut és, a banda de sensació de caos, també et diria que molta ràbia i molta tristesa i bastanta frustració, perquè crec que totes estarem d'acord en que fa anys que ho diem, que la xarxa ferroviària està desatesa. Crec que ara ens hauríem de centrar en garantir una xarxa ferroviària catalana que fos digna, i és veritat que la sensació que fa és que mentre no acaba d'haver-hi gaire responsabilitats, hi ha un país que està aturat, encara ningú ha sortit a dir i a reconèixer un dèficit que fa molts anys que existeix i que pugui garantir, doncs, la seguretat de totes les persones que agafen el Rodalies, que agafen el tren, gent que ha d'anar a treballar, gent que viu als pobles per acostar-se a la ciutat, gent de classe treballadora. Llavors, és un desastre de tal magnitud que és el que et dic, a banda d'estar, evidentment, corpresa i trista i enviar tot el nostre suport a les víctimes i als familiars, també de molt enfadament i de molta frustració, molta enrabiada col·lectiva, jo diria.
Al mínim, quan un va a treballar un tren o quan un hi puja per anar on sigui, és saber que arribarà sa i estalvi. Ja no et dic a l'hora!
Perquè això ho havíem abandonat.
Això és el següent, però al mínim saber que arribarà sense ensurts. Bé, a aquesta hora, trens aturats, carreteres algunes tallades. I amb això que està passant a l'AP7 com a principal nucli d'informació i d'atenció. La Marilus García és la nostra responsable de l'equip viari. Marilus, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Com està l'AP7 ara mateix? Perquè s'ha anunciat el tall, però ja s'ha produït,
sí,
el tall.
Sí, però la cosa ha canviat, eh? Primer el trànsit havia anunciat que cap a dos cues de quatre, però ara s'ho estan repensant i l'últim que ens arriba és que el tall es farà cap a les 6. De moment hi ha un carril tallat a la circulació, ara no hi ha massa cua, potser perquè hi ha conductors que han decidit agafar altres itineraris, i per tant hi ha aproximadament un parell de quilòmetres de cua en aquest punt, perquè sí que es manté un carril tallat just al punt on va haver-hi ahir al vespre aquest fatídic accident ferroviari de Gelida.
Per tant, fins a les 6, fins a les 6 no està tallat.
De moment és l'última previsió que tenim, i ens diuen des de trànsit que tampoc no ho assegurem del tot, del cert.
O sigui, abans de les 6 6 no es tallarà del tot l'AP7.
Abans de la 6 no es tallarà. Aquest tall es farà a Martorell perquè ja sabeu que Martorell és un punt estratègic on surt també, per exemple, l'autovia A2, que pot portar doncs, en direcció Saragossa-Madrid a conductors de llargs recorreguts que vagin doncs, cap al centre o al sud de la península i, per tant, doncs, trànsit ja preveu desviar els vehicles segons l'itinerari que facin. Desviarà cap a la C25 els vehicles que vagin cap a l'interior de Catalunya, N340 i C15 els que vagin cap al Penedès, els túnels del Garraf, la C32 pels que vagin cap al litoral, recordeu que s'ha aixecat el peatge d'aquesta via dels túnels del Garraf, la C58 i la B40 pels que vulguin connectar ja abans més amunt amb l'autovia A2 i, per tant, evitar la retenció que es pugui produir, o, si no, agafar la mateixa autovia A2 a l'altura de Martorell. Trànsit anuncia que es reforçarà la informació a peu de carretera, que posarà panells mòbils als punts estratègics on els conductors s'hagin de desviar o de continuar, i al mateix temps també estan anunciant ja aquesta pròxima incidència als panells de missatges que ja hi ha fixos a la xarxa viària. Per tant, esperem que tothom estigui ben informat i que no es produeixin llargues cues al punt del tall.
El millor és que escoltin la ràdio, que escoltin Catalunya Ràdio, perquè això ho explicarem minut a minut, amb cada canvi. Estem intentant confirmar aquesta hora del tall, de la seguida que o la Mariluz o aquí l'equip del programa ho tingui.
Això ens ho ha dit Trànsit, això ens ho han dit portaveus del Servei Català de Trànsit, que, perquè hem vist que la pàgina web oficial de Trànsit encara no apareixia aquest tall. Hem preguntat i ens han dit, de moment, la previsió és que pugui ser cap a les 6, però que no es pot assegurar el cert. També podria ser que, per alguna circumstància imprevista, al contrari, que es fes abans.
Bé, quan es produeixi això ens avises, perquè a més tu tens càmeres, per tant això tu ho veuràs.
Sí, sí, ho veurem, i a més això, tenim la informació oficial tant des del Servei Català de Trànsit per diferents mitjans,
perfecte,
el seu servei de premsa, la pàgina web, per tant estarem pendents tota l'estona.
Clar, a aquesta hora hi ha molta gent sortint de treballar que normalment agafaria el tren i que potser avui, per les circumstàncies del dia, han agafat el cotxe.
Sí, però que no pateixin, no hi ha unes especials cues
això,
avui.
Això.
O sigui que no han de patir especialment. Sobretot, tranquil·litat.
Per tant,
és el que més podríem recomanar.
Però, no, això segur, però ara mateix...
Que no sembla la meva veu massa tranquil·la, perquè com que hi ha hagut tots aquests
canvis...
No, home,
perquè hi ha acumulació d'esdeveniments. Però, per tant, ara mateix el mapa de carreteres de Catalunya no presenta anomalies ni molt vermell.
Hi ha aquest quilòmetre i mig de cua fins a Gelida, també hi ha un altre punt a l'altura del Papiol, perquè també hi ha hagut un altre accident, però que no és greu. També hi ha hagut un vehicle que ha cremat a l'altura de Llinars del Vallès, en sentit sud, però no hi ha unes llargues cues. Per tant, sobretot això, molta, molta tranquil·litat.
Deixem la Mariluz pendent. Ella té la fotografia general, per tant, els ulls a tot arreu. Mariluz, parlem d'aquí una estoneta i ens actualitzes, però anem a fer la visió més concreta, al punt d'on ve justament l'Abram, que és a Gelida, en aquest punt on s'està produint l'atenció més informativa. Tenim la Montse Gené, que és la corresponsal de Catalunya Ràdio. Montse, bona tarda.
Hola, bona tarda.
I tu què ens pots explicar des d'aquí?
Doncs mira, jo estic a la petita carretera d'accés a les Caves Torelló, a 20 metres, molt poc, de l'AP7. Podeu sentir segurament els camions i els cotxes que van passant per aquí al costat. I ara per ara els vehicles continuen passant per dos dels tres carrils en direcció sud. Estem pendents de veure en quin moment deixen de passar els camions i els cotxes, que passen de manera fluida per aquí, per aquest punt, però molt trànsit a hores d'ara. És a dir, no hi ha cap mena de cua pel que veiem, però el trànsit és bastant seguit. El que no tenim visió és del punt per sobre del lloc de l'accident, uns metres més amunt, més en direcció a Martorell, si hi ha algun tipus de bloqueig, però en tot cas aquí els cotxes van passant de manera fluida. Prendre una mesura tan seriosa i tan dura és pel dubte que ha generat el fet que el talús que ha caigut estigui just al lloc on hi ha un pont per sobre del qual hi circulen els cotxes de l'AP7. És a dir, veiem el tren accidentat, a sobre hi ha el pont i a sobre passen els cotxes de l'AP7. Tot seguit com un entrepà. La situació que ha fet dubtar els bombers és que just el talús està formant part d'aquest pont per sobre del qual hi ha els cotxes, i doncs que l'estabilitat no sigui la millor. Us podem sentir de les mateixes paraules del cap de la intervenció de bombers, el Guillem Morós.
Hem vist certs indicis que ens podríem pensar que hi ha una possible inestabilitat, amb la qual hem requerit també el gestor de l'autopista, de la AP7 en aquest cas, que correspon al Ministeri, i el gestor de la via, que és Adif, una avaluació conjunta per poder, diguéssim, dir què fem amb la línia. És a dir, la línia no, amb la carretera. Si aquesta carretera és segura o no per obrir.
Montse, ara mateix, per tant, entenc que hi ha molts tècnics, o molts, o els que correspongui, però hi ha tècnics, hi ha gent entesa en la matèria, avaluant-ho, treballant-hi, o quina és la situació?
Mira, el que hem pogut veure és 3 o 4 personal de manteniment de DIF que van amb aquesta jaqueta de color groc fluorescent i els bombers s'han retirat perquè han dit que el que era pròpiament l'incidència ha acabat i la seva intervenció ja estava. Ells han acabat dient aquest talús que crea estabilitat i, per tant, si us plau, reviseu els titulars tant de les vies del tren com de l'AP7. Per tant, el Ministeri ja ha dit. Per tant, s'han retirat els bombers. De Mossos d'Esquadra només n'hi ha un parell aquí regulant el trànsit per aquesta carretera que porta les Caves a Torelló, però no ens deixen passar, bàsicament. Per contenir els periodistes, no veiem ara investigadors a baix a la zona on hi ha el tren accidentat, i sí que veiem aquests tècnics de DIF, però no hi ha ara mateix una gran activitat, així com al matí doncs sí que n'hi havia molta més, no? Els mitjans estem aquí esperant, però de fet aquí no s'espera cap compareixença perquè, com et deia, els cossos s'han anat retirant.
Doncs la Montse Gené, pendent de tot pla, si hi ha qualsevol incidència, l'antena de Catalunya Ràdio, com sempre, oberta. Montse, gràcies.
Molt bé, adéu-siau.
Per tant, el tall a l'AP7 encara no s'ha produït. Ens diuen que cap a les 6 de la tarda s'hauria de produir. En tot cas, us ho explicarem aquí puntualment quan ho sapiguem. El que sí que sabem segur que no funciona són els trens. No circulen. I tampoc tenim clar quan es recuperarà el servei, Judit.
Si fem cas a les paraules del ministre de Transports, Òscar Puente, almenys fins demà no funcionarà el servei de Rodalies a Catalunya. Això és el que anunciava aquest migdia. Per tenir una resposta més clara del que pugui passar en les pròximes hores, doncs d'aquí a poca estona, 4:45 de la tarda, està previst que es torni a reunir el Centre de Coordinació Operativa de Catalunya, el CECAT, al Departament de Territori, per decidir si és segur reprendre el servei i quan. De moment, per tant, tot aturat. Ens diuen que a les 7 de la tarda hi podria haver una tensió mitjans, per tant, calculem que cap a les 7 de la tarda tindrem una resposta més acurada de quan es podrà reprendre el servei de Rodalies.
Això del CECAT és el CECOPI, però la versió
podria
catalana, no? No, vull dir, perquè també la gent ens vam familiaritzar molt amb allò del CECOPI. El CECOPI català, el nostre, es diu CECAT, Centre de Coordinació Operativa de Catalunya. I anirem, eh? I anirem per controlar. Són 18 hores sense trens.
És que estem parlant de 400.000 persones que agafen cada dia el tren i que aquest matí s'ho han trobat. És a dir, aquí quan dèiem que tothom n'estigui pendent, informat de si l'AP7 quan tanca o quan no tanca, quantíssima gent s'ha trobat avui a les estacions per sorpresa que els han dit no hi ha trens i han hagut de buscar algun servei alternatiu quan n'hi ha hagut, que no ha estat així en tots els casos.
Una justificació, la de la seguretat, que és la que el govern dona per aquesta aturada.
Sí, de fet, des de matinada, que hi ha tècnics de DIF que han anat fent inspeccions sobre el terreny, inspeccions a les vies de Rodalies, de regionals, de mitjana distància, d'arreu del país, per comprovar que no hi hagi cap perill. En el que han fet aquest matí, en les inspeccions que han anat fent aquest matí, s'hi han trobat pedres, s'han trobat branques, fins i tot algun arbre caigut a les vies. Per tant, per tots aquests motius, han decidit que el millor era tallar la circulació de totes les línies de Rodalies. Per tant, fins que no acabi aquesta inspecció sobre el terreny, fins que no es consideri que circular és segur, no es reprendrà el servei de trens amb totes les molèsties que, evidentment, això implica pel gruix que ara comentava l'Abraham de viatgers que mou cada dia Rodalies. Més de 400.000 usuaris cada dia.
És una situació inèdita. Mai fins ara s'havien aturat totalment tots els trens per motius de seguretat. A l'estació de Sants hi tenim l'home que més en sap a Catalunya Ràdio, que és el Joan Garcia, i que algú dirà, però aquest senyor no estava treballant a les 6 del matí? Efectivament. Joan Garcia, bona tarda.
6:15, dos quarts de sis, i hem fet la primera crònica i hem vist com els torns de l'estació de Sants estaven completament oberts, els primers usuaris entraven, arribaven a l'andana, s'asseien, pobres, pensant que els arribaria el tren, i érem nosaltres mateixos que els dèiem, escolti, no vindrà cap tren. Per què no? Perquè hi va haver-hi un accident mortal i arran d'això s'ha doncs, decidit inspeccionar totes les vies. No ha sigut ben bé.
A quanta gent has avisat, tu, Joan? Més o menys.
3 o 4. Esclar, aquella hora tampoc has de pensar que l'andana està plena.
I què et deien? Però... I què et deien? Es pensaven que era una broma?
No, malauradament ja estan avançats. Reaccionaven amb sorpresa, després quan els hi explicava que hi havia hagut un accident mortal, doncs se'n feien perfectament el càrrec, i llavors la reacció immediata era, doncs, me'n vaig, perquè he de pensar a veure
clar,
com arribo al Maresme, o com arribo al Vallès, o com
faig, no? Clar, tu ara ets a Sants, tu saps sí. Perfectament quines són les dinàmiques de Sants. En relació a un dia normal, ara Sants està més tranquil, o hi ha més enrenou, o quina seria la situació?
No, està molt més tranquil. Sants hem de quedar-nos amb dues imatges, la dels accessos a Rodalies i la de l'alta velocitat. La de l'alta velocitat seria la d'un dia normal. Les arribades de l'alta velocitat, hi ha una pantalla amb uns indicadors de color groc que diu l'hora que arriben els trens, i doncs tots arriben en retard, tots. Uns retards que poden ser de 10 minuts en el millor dels casos i de més de mitja hora en el pitjor. Per què? Perquè la línia d'alta velocitat on els trens avui circulen, recordem que ho fan amb unes limitacions de velocitat que també han anat ballant durant el dia, aquestes limitacions de velocitat. I ens en vam anar a dormir sabent que serien de velocitat limitada a 160 km per hora en uns trams entre Calatayud i Madrid, perquè eren uns trams on els maquinistes ja havien reportat a Renfe que havien trobat unes malformacions, s'havien arreglat, però s'havien posat aquestes limitacions temporals per precaució. Després, a mig matí s'han aixecat i després s'han tornat a posar. Per tant, retard a l'alta velocitat. I a Rodalies, doncs sí, des que s'han tancat els torns, a les 7 sí que hi havia ben bé un centenar de persones expectants a veure què passava, i després ja paulatinament s'ha anat buidant.
Sí, a aquesta hora no arriba ningú i que encara no ho sap. Ja a aquesta hora ja tothom se n'ha assabentat.
Sí. Sí, sí.
Bé, tu que fa tants anys que cobreixes aquesta qüestió, això és inèdit, no havia passat mai aquesta situació, no?
Tot un dia jo no ho recordo. Sí que ara, a cop calent, em venen al cap dos moments. Un, el 2015, va haver-hi una avaria informàtica al centre de control de trànsit, que està a la Estació de França. I aleshores, clar, per seguretat també, no van circular trens, però allò va durar, que estigués tota la xarxa aturada, va durar 3 hores, perquè això va passar a l'inici del servei, i recordo que cap a les 8 o les 9 ja començaven a circular paulatinament els primers trens. Quan passa una cosa així i es pot recuperar el servei no es normalitza en tot el dia. I després recordo també l'endemà de l'aturada de ser a Sants també a les 5 del matí, perquè el servei tampoc no va funcionar allò els primers minuts.
Doncs amb el Joan Garcia, que tampoc se'n sap acabar de venir, tot i que les ha vist a tots colors, i que des de quarts de 6 del matí a l'antena de Catalunya Ràdio, i mira, aprofito això per no només agrair-li la feina i tota aquesta jornada maratoniana, a ell i a tots els companys, perquè aquesta casa, des d'ahir la nit, amb el Catalunya Nit, que els va enganxar en directe tota la qüestió, la nit dels ignorants amb la Marta Romagosa, amb el Ricard Ostell des de les 5 del matí, ja els matiners i el matí de Catalunya Ràdio, fent un seguiment puntual i al moment i anunciant cada canvi. Doncs aquest és el valor que té aquesta emissora, la Ràdio Nacional de Catalunya, que a més tenim gent a tot arreu, i els anirem escoltant aquesta tarda, anirem passant per tot arreu perquè pugueu fer la vostra vida, anava a dir, el més normal possible, no sé si això ho aconseguirem, però com a mínim facilitar-vos la vida, que també forma part de les nostres funcions. Per tant, Joan Garcia, aquí en nom de tots, també t'agraïm aquesta feina de deixar-s'hi la pell un dia tan important per la ciutadania que veu la seva vida tan alterada.
Doncs moltes gràcies, Francesc. Deixa'm apuntar només que una mica ara aquestes, al final del migdia, no?, que hem estat amb els maquinistes, encara que no ens han volgut fer cap comentari de la reunió que han tingut amb el president de Renfe, no? Esclar, una mica per què es planten i anuncien una vaga? Perquè el deteriorament a la xarxa ferroviària doncs és realment constant. Jo tampoc no diria que el manteniment és inexistent, almenys ara. Ara no ho és, s'està actuant. Durant molts anys ho va ser. Però què passa? Que la liberalització ferroviària ha portat coses bones i ha portat doncs, coses, no diré dolentes, però sí que s'han de tenir en compte i sobre les que s'hi ha d'actuar. L'ús intensiu de la línia, no només per part de Renfe, sinó per part d'altres operadores, ara passen molts més trens per les mateixes vies. Ja s'inspeccionen de nit, ja s'arreglen fissures quan es troben. però aquest manteniment s'ha de redoblar, ha de ser superior, perquè l'ús de la xarxa és molt superior al que hi havia abans i, per tant, es deteriora més. Com acabarà això no ho sabem. Altres vegades que hi ha hagut protestes similars o que hi ha hagut accidents, s'ha acabat reprenent el servei amb una solució màgica que es diu limitació temporal de velocitat. En aquells punts conflictius es posa una limitació temporal de velocitat, allò pot durar el que duri, mentre no s'arregla l'infraestructura i torna a estar òptima per tornar a circular. En fi, veurem com acaba. De moment, els maquinistes i els altres sindicats ferroviaris probablement s'hi sumin si acaba concretant-se aquesta vaga general, a no ser que tinguin plenes garanties de seguretat.
És molt important tenir gent que sàpiga de les coses de les que parla, i en una qüestió tan important com aquesta, tenir periodistes com el Joan García és un luxe. Joan, gràcies.
Moltes gràcies.
I descansa, vinga, si pots, una mica, en algun moment del dia.
Joan, cuida't, un abraçada.
En algun moment.
Vinga, gràcies.
Per cert, ens confirmen des del tall de l'AP7, ens confirmen fonts oficials que serà a partir de les 6 de la tarda. 6 de la tarda, Mossos d'Esquadra ens confirma el tall de l'AP7.
Hi haurà, de fet, també una atenció a mitjans un quart d'hora abans, a 6:45, del sotsinspector Marc Patxot, que és el cap de l'àrea regional de trànsit de la Regió Policial Metropolitana Sud, que entenc que explicarà els motius pels quals s'havia comunicat d'entrada que aquest tall seria a 4:45 de la tarda i finalment ha estat a les 6, perquè aquesta crisi de confiança que tenen els maquinistes, com ara apuntava el Joan, també els usuaris de tren, que crec que també es pot fer extensible a qualsevol conductor que ara hagi d'agafar l'AP7 i que acaba de sentir un inspector de bombers que explica que en unes medicions hi ha vist una inestabilitat, una certa inestabilitat, i per tant entenc, doncs, que donaran aquestes explicacions de per què 2 hores i mig més tard del que ells mateixos havien anunciat fa una estona.
Bé, doncs tot això ho seguirem en aquesta antena de Catalunya Ràdio, us ho explicarem a mida que ho anem sabent en directe a la tarda, el que passa. Però ara farem un canvi de registre dintre del mateix tema. Perquè, clar, avui estem parlant de què estem parlant molt, dels maquinistes, dels trens, que han estat protagonistes, per desgràcia, de dos fets molt, molt tristos. Parlem molt dels maquinistes? Doncs parlem amb maquinistes. Els maquinistes s'han convertit en els protagonistes involuntaris aquests dies. Han perdut 2 companys en 4 dies. El d'ahir a la nit a Gelida, el de diumenge de Muz a Còrdoba, i avui han anunciat vaga general. Reclamen més seguretat. N'hem convidat a 2, i no són 2 maquinistes qualsevol, perquè la seva història té un punt particular que ara us descobrirem. Miquel Redondo, bona tarda.
Bona tarda, bona tarda.
Glòria Justel, bona tarda.
Bona tarda.
Maquinistes tots dos, ex-maquinistes tots dos.
Sí, jubilats ja.
Jubilats ja?
Sí.
I com esteu vivint tot aquest enrenou, per dir-ho finament?
Amb dol. Jo estic en dol.
Jo, la veritat és que amb angoixa, no? Amb veure... veure patir a companys, la veritat és que no és una cosa agradable. I és una situació que, bueno, no li desitjo a ningú. No li desitjo a ningú.
Esteu fent l'exercici de posar-vos a la pell, no?, d'aquests maquinistes, tant els que han tingut accidents com els que treballen amb ells, no? I ha de ser molt complicat. No sé si heu escoltat fins i tot aquests àudios que s'han publicat avui, aquesta situació de caos, de no saber què ha passat.
Bueno, és normal, perquè, diguem-ne, la raó última més clara, pues, triga un temps en conèixer-se. Ara mateix es pot pensar opcions, però jo crec que la informació real s'ha d'esperar.
Molta experiència els dos, ara aquí estic llegint. Més de 40 anys conduint trens.
40.
40, 40. Havíeu viscut situacions molt complicades pilotant, no sé si es pot dir pilotant, o conduint els trens?
Bueno, jo, per exemple, avui, per exemple, pensant, jo crec que sóc com una privilegiada, perquè no he tingut que patir aquestes situacions tan greus. Mai.
Bé, jo afortunadament no, tampoc no he viscut situacions d'aquesta mena. He viscut altres moments molt tensos, perquè hi ha mil i una situacions que es poden produir en el dia a dia conduint, i és qüestió a vegades de segons, de mil·lèsima de segon, en el que passes d'estar molt tranquil i certament relaxat a estar a 100 per hora, o sigui, estàs accelerat en un nivell d'estrès màxim. No?
Perquè quines circumstàncies et podies trobar?
Doncs jo em vaig trobar el cas de que un noi se'n va posar davant.
A davant del tren?
Davant del tren.
Jugant? O...
No, es va posar que es volia posar, probablement devia estar passant per un mal moment.
Uau.
I va posar el cap a sobre el carril i
vas haver de frenar allà.
Sí, i no sabia, al final, afortunadament, el noi veient que jo no podia parar, suposo que s'ho va repensar i es va tirar enrere, però clar, l'ensurt va ser molt, molt gran, molt gran.
Ens deia el Joan Garcia, tenim una xarxa que ara sí que s'està fent el manteniment, però anys enrere, que és quan vosaltres també estàveu en actiu, no, diu que fa uns anys, no. Això, esteu d'acord que les coses han millorat, però que durant molts anys les infraestructures que us permetien a vosaltres treballar no es cuidaven com s'havien de cuidar?
Sí, la falta d'inversions era evident.
O sigui, ho patíeu en el dia a dia, vosaltres?
Sí, a tots els nivells, vull dir, no només en la seguretat, sinó també en les instal·lacions, les estacions, s'ha vist en general, no?
Sí, el material també és un problema, que els trens és que, clar, la Renfe ha heredat materials de molts diferents procedències i materials més antics, més moderns, hi ha una mescla de materials. Clar, és que hem conviscut pràcticament materials que eren, jo recordo, o sigui, venim de materials elèctrics molt simples i ara hem passat a materials ja molt més moderns, no? I clar, hi havia...
I havien de conviure.
De conviure.
I a vegades no lligava bé, això.
La cosa... Bé, doncs tot s'havia quedat molt antiquat, les situacions eren... Clar, hi havia averies, hi havia incidències sobre el material, també.
Falta de personal.
També.
Vosaltres heu conduït trens, entenc, a diferents punts de la xarxa de l'Estat. Diríeu que Catalunya és una zona especialment castigada, on es nota especialment aquesta manca d'inversió?
Jo crec que sí, que s'ha vist. També reconec que Catalunya té unes condicions geogràfiques, inclús. Vull dir que hi ha espais... Allent del Ebro, no? Que són més grans, es poden fer les vies més... O sigui, multiplicar les vies, no? I aquí estem encaixonats. Es veu a la via del Maresme o es veu a altres instal·lacions, no? O sigui, realment tenim un hàndicap. Però també és veritat que no s'ha posat diners durant molt de temps i es va veure. Quan hi havia diners, es notava que se començaven a fer alguna coseta, no? Però també penseu que en tots els anys que hem treballat hem passat des de com l'edat de pedra fins a actualment, el canvi tecnològic ha sigut també enorme.
40 anys ha sigut
brutal. Sí, gran.
Sí. Estava de fet, jo a vegades comento que hem passat, jo recordo els anys 80, que estaven treballant com el segle XIX, pràcticament.
I vosaltres no sou del segle XIX.
No, però jo considero que estàvem treballant com el segle XIX, perquè tot era manual, tot era crits, tot era treballar d'una manera arcaica i, clar, afortunadament s'ha anat evolucionant i hem anat d'alguna manera millorant, però ha costat molt, i moltes reivindicacions per part dels treballadors perquè les coses es modernitzessin i per millorar les condicions també de treball, perquè és que eren molt dolentes les condicions. Ara paro a pensar i és que eren molt dolentes les condicions de treball que teníem i perilloses.
Jo imagino que en aquestes situacions també us poseu en contacte, no? I segurament és quan més parleu també entre maquinistes, inclús els que ja no esteu exercint, com els companys que encara esteu exercint. I suposo que compartiu, doncs, malestars, preocupacions. Què és el que més s'està parlant en aquests grups? Què és el que més preocupa? Què és el que us esteu plantejant? Quina és aquella cosa que repeteix tota l'estona, no? Allò que no et pots treure del cap, tenint en compte la vostra experiència i el que heu viscut vosaltres mateixos.
A veure, jo crec que en l'accident, per exemple, d'Andalusia, crec que hi ha una part de mala sort, també, no? de mala sort, i també des de la nostra, bueno, des del meu punt de vista, des de la meva experiència, no? Que ja estic fora i que ha canviat moltíssim la plantilla i ha moltíssima gent jove, també et fa el dolor que significa saber que gent molt jove que acaba d'entrar, que porta poc temps i ha tingut aquesta desgràcia, no? No sé, per alguna gent entre nosaltres el comentari és aquest de, hòstia, un jove de 27 anys ara pateix pensant en un altre jove aquí a Catalunya, no? O sigui, que, bueno, per mi és, ja dic que estic més en un estat una mica de dolor i de xoc, que és el que a mi més m'afecta ara mateix.
En el cas que comentaves, en aquest accident de Gelida, desafortunadament la víctima mortal és un estudiant de maquinista de 27 anys, nascut el 98 de Sevilla. Eren uns estudiants que acompanyaven el maquinista, eren diversos. Ens podeu explicar una mica aquesta figura d'aquest estudiant de maquinista?
Vosaltres heu format també a maquinistes, entenc,
sí,
joves,
sí,
no?
Sí, hem format maquinistes i és una situació que ja es ve donant ja des de fa molt de temps.
I com funciona això? S'asseu al vostre costat o va sol o com funciona?
A veure, normalment és que depèn també de del període, del moment de la formació en el que estan els maquinistes. Però normalment ells tenen una part de formació teòrica, que és a les aules, i després hi ha una part de formació que és pràctica, que és l'ideal, que com més pràctiques, jo sempre els he insistit a tothom, que com més pràctiques facis, millor, els deia a tots els companys que venien, no? I llavors el que fan normalment és fan diverses formacions. Primer s'habiliten, primer aprenen a conduir, has d'aprendre les característiques tècniques i com funcionen els vehicles, els trens, i després has de conèixer les vies, la infraestructura per on has de circular. I llavors, depèn en cada moment, llavors, normalment, a vegades t'acompanya un o a vegades t'acompanya dos, hi ha una limitació a l'hora d'ocupar les cabines de conducció, no sé si són 4 o 5 persones, i llavors normalment t'acompanyen. I l'ideal és que facin quantes més pràctiques possibles, millor.
El Miquel va entrar l'any 82 a Renfe, va ser interventor 10 anys a Rodalies, maquinista 15 anys, 5 anys també de maquinista a l'AVE, i la Glòria va ser la primera dona de Catalunya que va ser maquinista d'AVE. La primera que va fer el trajecte Madrid-Barcelona i, a més, va impulsar la primera trobada de dones maquinistes d'Espanya. Això, que ja de per si els dona un perfil interessant, però falta un altre detall que els fa encara més interessants, i és que el Miquel i la Glòria es van casar. No?
No.
Home,
no.
Però hem estat parella.
O han estat parella durant... Sí. Vaja, potser casar no he vist el certificat.
Parella.
Van ser parella durant molts anys. Us vau conèixer pels trens? És a dir, que els trens també porten amor, a vegades?
Bueno, a les feines segurament hi ha coses que passen, no?
Sí, sí.
Però...
Sí. Hi ha parelles.
I als trens passen coses?
La feina condiciona molt, la feina condiciona molt.
Bueno, hi ha una part també important de la feina, que són els torts, la teva vida. Una vegada que entra, jo tenia el meu grup de col·legues, no, diguem-ne, quan jo vaig començar, i els vaig tenir que abandonar, o em van abandonar a mi, perquè ells podien gaudir dels caps de setmana, de la Setmana Santa, del Nadal, de l'estiu, de no sé què, i jo no tenia aquest privilegi, no? Llavors t'acabes...
Vas buscar-te un maquinista que fes els teus horaris.
No, te busques un col·lega que pot ser maquinista, pot no, però d'alguna manera que tingui el dilluns festa i que, bueno, és el que... Una mica el cercle, és veritat que moltes vegades passa, i suposo que passen determinades professions que tenen aquest hàndicap, no?
O sigui, hi ha moltes parelles de gent del món ferroviari. En coneixeu?
És com els metges, els periodistes.
Sí, pot ser, sí.
També
es pot donar,
no?
Sí, sí. Sobretot també el que hi ha és el problema dels horaris i la situació per compaginar la vida social i laboral. Això és un problema molt gran a l'hora de compaginar. I llavors això també et condiciona molt, perquè, clar, nosaltres, jo, durant molts anys, nosaltres no hem sabut mai el que era un dissabte i un diumenge.
Clar.
Ni un dia de festa, ni el dia de Nadal, ni el dia de Sant Esteve...
I això, per exemple, jo crec que...
També condiciona molt.
La filla que tenim en comú mai ha volgut acostar-se laboralment als trens.
Perquè ha vist el que hi havia a casa.
No, ja va veure que no era gaire...
Perquè ho ha patit i ja sap, de fet, això de sortir de l'escola i no saber qui vindria, si la cangur, l'avi, la mama o el papa... deu marcar una mica la infància. Li demano perdó des d'aquí.
Sí, estic segur que la vostra filla està molt orgullosa de vosaltres i segur que us està escoltant ara. Sí. L'expressió "estàs com un tren", us la dieu entre els del sector o no?
És ofensiva.
És ofensiva? Sí. Bé, doncs no, doncs ja està, deixem-ho estar. No ho sé, aquesta experiència tan dolorosa d'aquests últims dies, entenc que us ha portat memòries doloroses, però també suposo que també hi ha moments divertits, no? Això de portar un tren, o fins i tot d'orgull, de saber que estàs fent un servei públic tan important. Avui 400.000 persones que s'han quedat sense poder anar a la feina, a veure qui fos, no? També ho deveu portar dintre, que no tot són coses dolentes, o dels horaris, o de les condicions.
Jo crec que si no tens... aquesta part de sentiment de servei públic és molt difícil de portar tota la... Bueno, no sé, vull dir que has de ser conscient una mica o sigui, que en realitat hi ha molta gent que treballa en el servei públic, vull dir, treballen els sanitaris, treballen la gent de seguretat, treballeu en la ràdio, per exemple, o treballeu amb els mitjans de comunicació. O sigui, el món no es deté, el món gira 24 hores i hi ha molts serveis que funcionen 24 hores.
I si algú que ara té por d'agafar el tren, què li diríeu?
Jo, que no tingui por, que no tingui por, perquè jo no he tingut mai por i no tinc por d'agafar el tren i considero que és un mitjà de transport molt segur, dels més segurs que hi ha en el món, i malauradament a vegades hi ha accidents, això passa a tot arreu, però que no tinguin por, això jo sí que ho tinc clar, i jo sóc un usuari i estic molt orgullós del ferrocarril i de la feina, i a mi massa, jo he sentit molta satisfacció treballant en un moment en el que la veritat és que m'he sentit molt satisfet de la feina que he fet, perquè he vist que ho he fet i ho he fet el millor possible sempre, i per donar un servei el millor. El que passa és que a vegades doncs les situacions no t'acompanyen, però jo com a mínim ho he fet tan bé com ho he pogut.
Ara de seguida afrontarem aquesta por a agafar el tren, que alguns poden sentir, amb l'Helena Puig Guitart, psicòloga i comunicadora, col·laboradora de la Solució de Catalunya Ràdio. Us agraeixo molt que un dia com avui, Miquel, Glòria, difícil...
Volia dir una cosa última, simplement que darrere de cada accident hi ha una investigació que se suposa i confiem en que serà bona fins al final i que s'aplicaran idees d'allà, sortiran informacions que modifiquin i perfeccionin. O sigui, el tren és un espai segur.
Doncs us agraeixo que un dia tan complicat, delicat, es notava que avui era un dia que no era fàcil per a vosaltres, que heu volgut acompanyar-nos a la tarda i també que la gent vegi també des d'una altra perspectiva la figura del maquinista, que és imprescindible perquè els trens funcionin. Gràcies per acompanyar-nos.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies.
Pausa, i teniu por agafar el tren ara? A veure si podem ajudar-vos a gestionar-la.
La Fermina, quins records. Va cuidar de la nostra família des del 1920 fins que es va morir. Gairebé 60 anys.
Torna a la Casa Batlló una nit d'hivern. Una experiència nocturna emocionant. Promoció 2x1 per residents. Entrada ja a la venda.
A l'aula tinc nens vinguts de tot arreu. Cada matí llegim un text de 14 i els caps de setmana en llegeixen a casa. A la sortida sento com les mares comenten els textos i algunes parlen en català per primer cop. És com un club de lectura improvisat.
14. Encomanem cultura en català.
Per una Barcelona més cívica, actualitzem l'ordenança de convivència. Fer grafits il·legals comportarà sancions de fins a 600 euros i no netejar els orins dels animals podrà costar fins a 300 euros. Consulta'n les novetats a barcelona.cat/plaendreça. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
Hola, hivern!
Ui, quin fred!
Amb el tubular del Mic, adéu fred!
Que calentor!
Tria el que més t'agradi als punts habituals i a la botiga 3CAT.
Sylvie Kaufman, Mark Braid, John Carlin, Valentí Fuster, Cristina Gallac i molts més t'esperen a l'Enfoquem, el Fòrum de les Solucions. Un espai per debatre, reflexionar i buscar solucions als grans reptes actuals. 23 i 24 de gener al CCCB. Entrades a enfoquem.ara.cat. Contra el fatalisme, dialoguem i passem a l'acció. Organitzat pel diari Ara.
Els dijous no pesen com els dilluns, ni tenen la pressa dels divendres. Són just al mig, quan tot encara és possible. Els dijous passen coses, moltes coses.
Fan Zone, cada dijous a TV3 i a la plataforma 3CAT.
pot permetre...
Cada dia rebem una allau de notícies que és impossible de digerir. Al radar de 3Cat Info traiem tot aquest soroll i parlem tranquil·lament de l'actualitat.
El Radar, el podcast diari de notícies a 3Cat Info, amb Eloi Barrera.
En 10 minuts t'expliquem una notícia a fons perquè l'escoltis on vulguis i quan vulguis.
Sants i Estalvis.
El menjar no pot ser ni un premi, ni un càstig, ni ha d'estar prohibit.
Un ciclista el que fa, està assegut, mou les cames. Sempre de la mateixa manera, aquella persona s'està movent.
Vols millorar els teus hàbits però no saps ben bé per on començar, oi? Si t'interessen la nutrició, l'alimentació, l'activitat física i la felicitat, Sants i Estalvis és per tu, perquè aprenguis a cuidar-te amb els millors professionals.
Sants i Estalvis, el podcast d'hàbits saludables amb Adam Martín.
A l'app i al web de Cat Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3Cat.
Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.
Una altra tarda de ràdio, de transistor, d'aplicació del mòbil, com ho vulgueu fer per anar seguint l'actualització minut a minut. Els trens de Rodalies segueixen sense circular. A partir de les 6 de la tarda es talla l'AP7 en sentit sud i a aquesta hora estava prevista reunió del CECAT, el Departament de Territori, a la Marta Maria Costa. Maria, bona tarda.
Bona tarda.
Ha començat la reunió?
Doncs no, això sembla que va tard, com a mínim és aquesta impressió que tenim amb els companys periodistes que som aquí al Departament de Territori. Just abans d'aquesta reunió estava convocat un petit espai per poder fer imatges, sobretot per les televisions. Això no està passant, per tant deduïm que aquesta reunió no ha començat. Hem de dir que fa pocs minuts ha arribat just la sotsdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, i uns 10 minuts abans havia arribat tot just Ramon Labiel, el director del Servei Català de Trànsit. Per tant, sí, té força pinta que això anirà tard, una reunió que havia de començar a 4:45 i que n'hem de treure la principal incògnita, que quina és? Doncs saber si aquest servei de Rodalies es restablirà o no. Aquest matí el ministre Òscar Puente ja avançava que tot feia pensar que no seria així, com a mínim al llarg d'aquest dia. Per tant, la gran pregunta que esperem durant aquesta roda de premsa, que serà d'aquí unes hores, posterior a aquesta reunió al Palau de la Generalitat amb el conseller Dalmau i la consellera Paneque, és resoldre aquesta qüestió. Si hi haurà servei de Rodalies com a mínim demà i de quina manera es restablirà aquest servei.
Gràcies, Maria.
Fins ara.
I clar, milers de persones s'han hagut de buscar la vida per arribar a la feina i ara, per tornar a casa, s'hi han anat a la feina d'una manera poc habitual. El Gerard López és el nostre company. El tenim a l'estació de ferrocarrils de la Generalitat de Sarrià, que previsiblement avui està absorbint molts dels que normalment farien servir Rodalies. Vaja, o potser no. Gerard, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Es nota més ambient?
Es nota més ambient, però no com perquè els trens no puguin absorbir la demanda que hi ha. Estem en aquesta estació perquè aquí surten tots els trens que van cap al Vallès i com que, evidentment, la R4 del Vallès de Renfe no té servei, això pot fer que hi hagi més gent. Sí que al matí ens diuen que hi havia més demanda. Ara, a aquesta hora, n'hi ha també molta, però els trens poden absorbir perfectament la gent que entra. És veritat que ara són les 5, potser encara no és una hora punta, però el que ens hem trobat és això, que els trens, hem mirat si en el punt d'aquesta estació, que per entendre'ns és l'última de la trama urbana i que per tant ja porten tota la gent que ve des de Plaça Catalunya, si aquí arribaven ja els trens allò patats, m'explico, en què la gent volgués entrar i no pogués, no? Doncs sí, arriben patadets, plens, per entendre'ns, però no com perquè la gent no pugui entrar. Mira, ara mateix està marxant un tren que venia aquest venia de Terrassa i l'hem vist amb la gent, amb molta gent dreta, però la gent que volia entrar per acabar d'arribar fins al centre de Barcelona ha pogut entrar bé. I d'aquí a un minut n'arribarà un que ve del centre de Barcelona, de Sabadell, que, si segueix la tònica de la resta, jo crec que la gent que podrà entrar... Mira, ara aquí mateix jo diria que hi ha una cinquantena de persones... No, 40, unes 40 persones pendents de poder entrar en aquest tren, i jo estic convençudíssim que podrà entrar. Mira, ara està arribant. Si sí, tenim 20 segons de connexió...
Narra'ns un directe. Eh?
Sí, en aquests moments fa entrada solemne a la via 1, S2, Sabadell... Sí, la gent podrà entrar. Va planet, però jo crec que...
Entren! Tenim un comboi carregat, endavant.
Sí, perdona, creus que hi cabràs a dins del tren?
Pues intentarem, una mica apretadets, sí.
Una mica apretadets, però sí, no, donem fe de que la gent surt educadament, ordenadament, i ara la gent entra, sí, la gent entra, van plens, no t'ho negaré, però doncs, van entrant, sí.
Doncs aquesta és l'última hora, des de l'estació de Sarrià. Gerard, fes fent un cop d'ull i si la cosa augmenta, tornem cap aquí.
Perfecte, fins ara.
Dia de connexions arreu del país, arreu dels punts informatius i també de frustració. I per mirar de gestionar la frustració, hem convidat la psicòloga Elena Puigguitart. Com estàs? Bona tarda.
Bona tarda a tots.
Col·laboradora de La Solució, la sentiu habitualment. És normal que ara hi hagi gent que agafi por anar amb tren?
Totalment normal. És una reacció normal a unes imatges superimpactants que al nostre cervell li costen molt de processar, perquè una cosa que hem de pensar, Francesc, és que no està el nostre cervell preparat per rebre imatges d'aquesta magnitud i constant. Estem preparats per veure el que ens passava al nostre voltant, no? I les imatges pel cervell són molt impactants.
I quina és la manera que tenim de dir, va, no passa res, l'hem d'agafar perquè l'hem d'agafar. Per tant, quins trucs o quines eines li podem donar a algú que ara digui, hòstia, és que jo no vull pujar al tren?
A mi ja m'ho han dit, eh? Ja tinc pacients que m'han dit, és que em fa molta por.
Però avui?
Avui ja m'han dit.
O sigui, avui ja s'està traslladant a les consultes.
Ja, era una conversa que almenys al meu voltant es tenia molt, perquè a més sempre es feia aquella cosa que inclús deia la meva àvia de jo pel cel no, sempre per terra, sempre per terra. I ara no tothom deia, en pla, ostres, ara què ens queda? Hi havia com una sensació de pànic col·lectiu que al final hem de solucionar d'alguna manera, perquè clar, agafem el tren per anar a treballar, o sigui, per les coses més quotidianes, no és una cosa excepcional.
Què hi podem fer?
Totalment, és el que diu que, clar, hi ha desgràcies al món perquè n'hi ha constantment i ens arriba moltes més de les que ens haurien d'arribar per una qüestió de la tecnologia, no? Què passa? Que el tren l'agafem tots. O tenim gent que l'agafa, nostra, que l'agafa cada dia. Dius, què podem fer? El primer és que hem de pensar que evidentment que poden passar accidents, però que sigui possible no vol dir que sigui altament probable que ens passi això. I a mi m'ha agradat molt sentir els dos maquinistes perquè penso que ens aterren molt a una realitat que si no ens imaginem, i al nostre cervell li encanta imaginar pel·lícules.
Clar, com més informació autèntica, propera, real tinguem, menys pel·lícula i menys por tindrem.
Exacte, perquè, escolta, no ens pot atropellar una bicicleta o un patinet per Barcelona?
Home.
Sí, i potser si ara algú ens donés la probabilitat de que això passi, igual al·lucinaríem, perquè diríem que és molt més segur el tren. El que passa que, clar, digereix aquestes imatges que estem veient amb aquestes desgràcies.
I també deu ser normal molta gent que senti ara frustració, ràbia, d'arribar i dir, però més que com pot ser que ara no funcioni una altra vegada i problemes i retards i... Això, no sé si pot arribar fins i tot a generar un malestar que la gent quedi una mica trasbalsada.
Jo un dia explicava amb una pacient meva que va tenir una... molt joveneta, 20 i molt pocs anys, va tenir una primera entrevista de feina a Barcelona, li van dir que sí, i a la segona, que ja estaven amb els detalls, i doncs, li van dir, on vius? I va dir, al Maresme.
No.
Diu, em sap molt greu, però no t'agafem. Perquè
sempre arribaràs tard.
Perquè tindràs molts retards de manera reiterada. És que això passa i això crea un clima de frustració que ens ho expliquem. Jo què sé, l'edat de les meves filles, no? Però nosaltres com a pares exactament igual i com a ciutadans sentim molta ràbia i molta impotència. És això, és aquesta indefensió.
Jo crec que com a portaveu d'això, David Pujol, bona tarda.
Bona tarda.
Com estàs? Estudiant de matemàtiques, has presentat una trentena de queixes...
Més, bastants més.
Quantes queixes has presentat a Renfe?
Una cinquantena.
Una cinquantena pels retards que has patit per arribar a l'autònoma.
Exacte.
Avui com has vingut fins aquí?
Doncs avui he tingut una aventura...
trepidant, no?
He agafat... El bus havia de sortir a les 11, és un bus que va de Pineda, Calella, Sant Pol, a Barcelona. Ha passat a les 12, la meitat de la gent s'ha quedat fora... No.
Perquè estaven de plens a rebentar.
Sí, i el següent bus passava en dues hores.
Hòstia.
Fuà.
Hi ha gent, jo he tingut testimonis de gent de Sant Pol, que és l'últim poble pel que para, que han anat a les 6 i mitja del matí a la parada del bus i a les 10 s'han tornat cap a casa perquè han dit, bueno, no anem a la feina avui, no podem...
T'entren ganes de... Em perdó, de matar algú.
Sí, és el que et deia, més la indefensió, que de fet és un terme psicològic, la indefensió presa, és aquella cosa que jo faci el que faci, no depèn de mi. I si no depèn de mi, clar, el bloqueig és total, per tant que surt ràbia. I està bé lo teu, David, perquè és la... al final és la mobilització, és que ens hem de queixar. Jo també sóc del Maresme com ell, i també hi ha busos que anaven amb retard, i a base de queixar-se han començat a canviar certes coses.
I presentant queixes com ell, canalitzes també d'alguna manera... És a dir, està fent teràpia sense adonar-se'n, el David?
Però, totalment, David.
Però també s'ha de tenir molta paciència, perquè el David, perquè no ho sé, té molta constància o no ho sé, però aquestes situacions tan burocràtiques, pesades, no hi ha solució. Moltes vegades el que fan és desgastar-te i que precisament tires la tovallola i acabis normalitzant i convivint amb una frustració que et van menjant per dins, però que al final dius, home, 40, ja no val la pena, no? Ja no ho faria així, no? Deixem els temes morir, no?
No, i que hi ha un tema que són les incidències, que hi ha coses imprevisibles, i l'altre és, per exemple, la falta de comunicació, que això sí que és una decisió que si hi hagués voluntat des de la direcció de Renfe o la direcció política, això es podria resoldre.
Avui no funcionava la megafonia, hi havia moltes estacions que les pantalles estaven en blanc.
No, però és que el David, atenció, tu has arribat a reunir-te amb directius de Renfe.
Sí,
què et diuen?
Jo em vaig reunir amb l'Antonio Carmona, que era el president de Rodalies en el moment, em va dir que sí, que hi ha molts problemes, i jo li vaig dir, mira, aquest dia vau suprimir tota la R7, que és la línia de l'autònoma, i no vau dir res. I li vaig ensenyar un Excel que vaig fer, em diu, tens tota la raó, ho vam fer i no vam dir res, i això és una errada que hem fet. I ja està, em va dir això.
I tu creus que les teves queixes han servit d'alguna cosa perquè millorin, perquè vegin... Perquè aquí, per exemple, li vas ensenyar que havien comès un error i te'l va admetre. Però creus que serveix d'alguna cosa el que fas?
Depèn. Serveix perquè sàpiguen que les coses van malament, però jo crec que ja ho saben. És que la voluntat política ha de ser de millorar i costa molt veure aquesta voluntat.
Has fet un Excel, deies? No sé si tens com comptabilitzat quants minuts has perdut de la teva vida esperant un tren que no arriba.
Home, a més, estudiar matemàtiques, ho deu tenir al segon,
això. L'Excel deu ser mil·limètric.
Seria infinit. No. Vaig fer un Excel un dia que em vaig cabrejar molt, perquè és que anava a l'estació de tren i veia que tots els trens anaven malament i que no informaven. I això, i a mi, és que em va agafar la ràbia i no podia controlar. I vaig dir, no pot ser. I vaig començar a fer un Excel. Vaig agafar dels trens del matí fins als trens de la tarda, els vaig matematitzar tots i vaig dir, avui aquesta línia ha anat amb mitjana 25 minuts de retard. Han suprimit 15 trens. I heu dit, zero informació. I vaig dir, això ho plasmo i vull que tothom ho vegi.
Clar, aquestes denúncies que fas, aquestes queixes, te les responen?
Me les
responen.
Per
carta o per mail o...
Pel decret del traspàs que es va fer el 2010, que jo això m'he estat llegint molt, la Generalitat de Catalunya és l'encarregada de respondre a les queixes.
Ah.
És curiós perquè justament no és l'encarregada de prestar el servei, però és l'encarregada de respondre a les queixes.
Quin negoci, eh? No prestes el servei, però presentes disculpes.
Llavors, la majoria de les meves queixes me les respon la Generalitat. Normalment és el mateix senyor, que és el director de xarxa ferroviària, que em posa el mateix còpia i enganxa sempre.
Però si deveu ser amics ja, si ja se us deveu...
Ara ja ho farem intel·ligència.
Saben qui és.
Jo aquest home no l'he vist mai, no he parlat amb ell, però sé perfectament que veu el meu nom i diu, bueno, aquest li fico el còpia i enganxa un altre cop, a veure si enfada encara més, perquè... Però de vegades alguna me la contesta Renfe, no sé, s'equivoquen, i me la contesta amb una altra còpia i enganxa, que és el que tenen ells per ells. És molt divertit, perquè veus i dius, ostres, a veure quina mentida em diuen avui.
Clar, acumular tot això et pot arribar a fer-te posar malalt, fins i tot?
Sí, i agafar molta ansietat o agafar un estat d'ànim molt deprimit. I, a més, cadascú, el David té la seva vida, però cadascú té els seus factors condicionants. I si estàs passant un mal moment, i si estàs malament de salut, i si tens un problema a casa... És a dir, això, a vegades, és allò que diuen en castellà, llueve sobre mojado, no? I et pot arribar a afectar a nivell de salut mental moltíssim. I, de fet, ho veiem, eh?
És que el que és molt greu és que estiguem parlant de l'ús d'un servei públic i que això generi inestabilitat emocional, ansietat i problemes de salut mental. O sigui, estem parlant de l'ús lícit d'agafar el servei públic, eh? Vull dir, és això, el punt.
I laboral, i conseqüències laborals, molt serioses. O no arriba als exàmens. Les meves filles des del Maresme no arriba als exàmens.
I coneixem casos també de gent que estava fent oposició. En recordo un cas molt mediàtic, no va arribar a fer les oposicions després d'estar estudiant durant no sé quant de temps. O sigui, és un drama enorme.
Avui us hem volgut acompanyar en aquesta hora, en aquesta experiència nefasta per molts usuaris, la que ens explica el David, que viu habitualment, i que l'Helena ens ha ajudat a intentar canalitzar. David, Helena, gràcies per acompanyar-nos. Seguim la vostra feina i seguim les queixes, que segur que algun dia et contesten. Abraham, Alba, gràcies per ser-hi avui també.
Moltes gràcies.
Fem una pausa i després del butlletí el berenar, que berenarem sempre.
Oberts a l'esport, a la cultura, a la política. Oberts a l'actualitat. Oberts a tot el que passa a la teva ciutat. A 20 minutos t'oferim informació objectiva, veraç i accessible. Troba'ns cada matí als carrers de Barcelona o entra a 20minutos.es i sempre estaràs informat. 20 minutos, diari obert.
Vaja, tan oberts que som l'únic diari gratuït.
Sylvie Kaufman, Mark Bray, John Carlin, Valentí Fuster, Cristina Gallac i molts més t'esperen a l'Enfoquem, el Fòrum de les Solucions. Un espai per debatre, reflexionar i buscar solucions als grans reptes actuals. 23 i 24 de gener al CCCB. Entrades a enfoquem.ara.cat. Contra el fatalisme, dialoguem i passem a l'acció. Organitzat pel diari Ara.
A la Fonda de Catalunya Ràdio obrim cada dijous un nou programa, en podcast, així, ben enllaunat, amb tot el seu sabor, amb el pica-pica, que hi hagi molta variant, i després un bon plat, d'aquells que tenen suc, dels que s'hi pot sucar pa, i amb unes bones postres, tot ben amanit.
Pep Noguer us obre les portes del podcast de la Fonda.
I amb productes del territori.
Cada dijous, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
Vinga, va, comencem!
Amb el suport de la Federació Catalana DOP IGP i la Generalitat de Catalunya.
Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.